Ja sé per on vas.
Àlex de la Iglesia, sí, d'aquí sí, sí. Aquí al món a RAC1. Esperem.
I després vull parlar d'una cosa que avui farà que abandoni el programa d'aquí a menys de 3/4 d'hora, i que vull parlar amb un dels membres del jurat del Premi Vázquez Montalbán, que és el nom de Gary Lineker, que és el premiat, el guardonat aquest any, que és el Santi Segurola, per cert, que és aquest membre del jurat. Però abans, Joan, jo estàvem parlant del Barça, estàvem parlant de que molt millor de Jong, estàvem parlant del partit de seguida de Dembélé, estàvem parlant de que evidentment que l'Atlètic de Bilbao va ser una calamitat, i què et va semblar tot plegat?
Bueno, primer de tot, disculpes.
No, home, no.
Jo crec que... Bueno, primer de tot, celebro que es parli bé de Frenkie de Jong. No m'extendré perquè ja, em vaig, diguem que, buidar quan feia falta, que era quan Frenkie de Jong no era valorat, crec, com havia de ser-ho, i crec que estem començant a veure, o començant a veure, a seguir veient, però amb més... raó de ser un Frenkie de Jong important per l'equip, tant com mig centre, com ahir, que va ocupar una posició intermitja entre l'interior i el pivot. Dit això, jo crec que el Barça ha trobat la tecla que buscava, que dona més equilibri al Barça, que el fa atacar millor i defensar millor, i crec que coincideix amb no alinear els dos extrems al mateix temps, que són Rafinha i Dembélé. Si us fixeu, en els tres partits que han acabat tenint un paper negativament, influència negativa en el després de l'aturada, són els dos partits contra l'Inter i el Clàssic. I allà, en les tres alineacions titulars, apareixen aquests dos jugadors. No vol dir que per separat puguin donar rendiment, com es veurà ahir a Dembélé, que van veure la versió platòrica de Dembélé i no l'altra, sinó que el Barça, quan ha jugat amb aquests dos extrems a la vegada, ha sigut molt vertiginós, extremadament vertiginós, no ha tingut pausa i ho ha pagat molt, ho ha pagat sobretot a la Champions, on en els dos partits crec que tant a Milà, que va ser... un desplegament tàctic desafortunat, especialment a la primera part, i aquí en especial al Camp Nou, que crec que va jugar un partit al Barça, un cop marca el primer gol estranyament de cara d'anada i tornada, quan el Barça el partit demanava una altra cosa. I crec que des del dia del Villarreal, tant el dia del Villarreal com ahir, vam veure elements o incorporacions tàctiques que beneficien menys pèrdua de pilota, que no totes les jugades d'atac hagin de ser uns contra uns, sinó mantenir la pilota i jugar amb més serenor i més junts, etc, etc. Jo crec que és aquesta tecla, crec, tinc la impressió de que no sortirà del piano una altra vegada, sinó que ja es mantindrà, i que aquesta manera de jugar, ara amb Pedri de fals extrem, ara amb Ferran Torres jugant més per dins, etcètera, etcètera, crec que és la manera que el Barça ha trobat una mica més d'equilibri i de solidesa en el joc. La Lliga, jo crec que és un candidat, clar, mires les estadístiques del Barça amb gols a favor i en contra, i són números de campió o d'aspirant a campió. Ara a la Champions hem arribat tard.
Sí, perquè no dones cap opció, eh?
Aviam...
No,
vull dir que...
A les 6 del dematí encara en discutia. Bueno, escolta'm...
No, jo dic... Aviam, què vols? Percentatges? 95% de que els eliminin i 5% de...
Quina generositat amb el 5%!
Bueno, què vols? El 3% és més lleig. Tu ja ho saps, que el 3%
té
unes connotacions diferents.
Segurola, tu dones alguna opció?
En el fútbol siempre hay un 1% de opción en estas circunstancias, ¿no?
Anem baixant.
Bueno. Sí, és que no n'hi ha més. No. O sigui, tu ja tens prou de feina per guanyar el Bayern i després esperar que hi hagi un miracle a Sant Sireu. Res, no hi ha res a pelar.
Zero.
Jo crec que no.
Ja. Yeah.
Bueno. Te pasa demasiados milagros, me parece.
Es que Victoria Pilsen passa per ser ara mateix l'equip més fluix de la Champions.
Home!
Sí, però és igual. Escolta'm, el Barça, la feina que havia de fer, no la va fer. Des del mateix moment del sorteig, tu saps que si vols passar aquesta eliminatòria, has de guanyar els partits de casa. Però, bàsicament, li has de guanyar l'eliminatòria a l'Inter. És a dir, li has de guanyar a casa i no pots perdre a Milà.
Aquí va estar l'error.
Si fas...
No va fer cap de les dues coses. Clar, ni guanyar
si no,
a casa ni...
Si no fas cap de les dues coses, aire.
Bueno, estem a punt d'acabar. Però segurola, el jurat del Premi Manuel Vázquez Montalbán ha donat a Gary Lineker el guardó d'aquest any, el premi d'aquest any. Pots explicar com a membre del jurat els motius pels quals Gary Lineker serà premiat aquest any amb el Premi Vázquez Montalbán?
Hombre, yo creo que mejor que yo lo explicarás tú, que es el que va, el que creo que va a ser partícipe y va a dar las razones por las que ha ganado. Bueno, hay que decir que Lineker es una autoridad dentro de la comunicación en Inglaterra, en el Reino Unido. Lleva muchísimos años en la BBC, es una figura que allí... tiene respeto por lo que dice, por lo que piensa y por el nivel de seguimiento que tiene en la principal liga del mundo, y yo creo que también en su opinión futbolística y extrafutbolística también. Es decir, porque Lineker ha tenido la virtud de mojarse en temas relacionados con el fútbol, pero que también están muy conectados con los problemas sociales, por ejemplo, el racismo, por muchas cuestiones, la violencia, y creo que es un hombre que forma parte de ese nuevo mundo de la comunicación, el del futbolista, que tiene una gran influencia también desde la comunicación en el estrato social.
Va. T'ho puc dir jo des d'un punt de vista que més... El Santi ho recordarà, que quan el jurat fa uns anys, va proposar noms, vam posar el nom de Gary Lineker. Per quin motiu? Estic parlant de fa anys, d'això. Jo em vaig quedar consternat, però vull dir consternat, quan l'any 2012, als Jocs Olímpics de Londres, vaig descobrir cada nit la faceta comunicativa que tenia aquest senyor parlant no de futbol, sinó d'esports, la capacitat que tenia per ser un exfutbolista o un exesportista, de mirar càmera i comunicar, de ser irònic, de ser sarcàstic, de ser humorístic, de ser crític, i vaig arribar a la conclusió que allò que estava veient confirmava alguna sospita que podia tenir anys més tard, que és que ha estat millor comunicador que futbolista. I mira que va ser bon futbolista, però com a comunicador és bestial. Bestial. A més, amb una estima i admiració cap al Barça... Mm-hmm. Com he vist en pocs exfutbolistes. Té molta estima al Barça, el joc del Barça, la manera de jugar del Barça, d'aquella època, amb Johan Cruyff, que deia que quan el posava d'extrem es fotia molt nerviós. Una persona brillantíssima.
Como veis, la pregunta que me ha hecho era un poco retórica. Era bastant el que tenia totes les ganes del mundo.
No el posava d'extrem, el posava a banda per fer diagonals, com li va fer... Després a Stoichkov. Jo només he de dir que...
Miguel, el posava d'extrem.
No, el posava partint...
El posava d'extrem.
A la dreta, com va fer l'Stoichkov. Jo no, el que més, només vull dir, vull aprofitar per dir una coseta de l'Everton, que és un paio que ha jugat a l'Everton i al Barça. O sigui, no, això ja mereix un premi, el que sigui.
Ai, no, jo crec que hi ha trànsits entre el món professional i el periodístic que lluny de ser... presos com algú, com si fossin intrusos que arriben. Jo crec que hi ha casos extraordinaris, Jorge Valdano, Michael Robinson, i crec que el Lineker està amb aquesta...
I han guanyat temps.
Sí, he de dir que col·locant això, Valdano, per exemple, és un altre nom, evidentment, perdó,
També ha estat premiat...
A la línia, Jorge Valdano, Michael Robinson també, amb una diferència per mi, Michael Robinson després va fer uns programes magnífics, els Informes Robinson, però era un comentarista que acompanyava. Uh-huh. Aquí Gary Lineker és que ell sol omple la pantalla. Sí, sí. Ell sol. És que és una cosa que no és admirable. El que va fer els Jocs Olímpics de Londres va ser bestial. I, en fi, i la BBC l'envia tot arreu. No tinc cap mena de dubte que anirà al Mundial. Vaja, suposo que
anirà al Mundial. I per mi hi ha una cosa que el sublima, que és el sentit de l'humor.
Sí, home, sí.
Per mi té un... Sí, exacte.
Sí, humor
britànic. Aquest punt és insuperable.
Bueno, d'aquí uns moments al món...
Jo, en canvi, tengo que decir que para mí... No le quito ningún mérito a Lineker, desde luego, pero no estoy de acuerdo con la figura de Robinson como acompañante. Yo creo que Robin, tenemos que mirar a Robinson con la perspectiva de 1990.
Sí, sí, que tengo.
Cuando él llega a la radio, a la televisión, y lo hace en un mundo donde el fútbol cambia totalmente, en un fútbol como el español, que no tenía una experiencia parecida en un tipo de comentario como el de él, en un mundo donde la televisión no era en abierto. Y yo creo que él, en ese medio, tuvo una influencia brutal por mejorar la comunicación, la manera de transmitir en España. Y además creo que coincidió con una época, yo creo que gloriosa del Barça, la primera, con la aparición del Barça, la verdadera aparición del Barça en lo alto del fútbol español y europeo, porque durante 30 años antes no había hecho prácticamente nada. Y en ese aspecto yo creo que la conjunción de muchos factores creo que dieron un Barça moderno, un fútbol moderno y un tipo de comentario con Robinson que yo creo que hizo escuela.
Efectivament. Santi Segurola, moltes gràcies. Com cada dilluns aquí al Món Arracó. Gràcies, Joan Jopallàs.
Gràcies.
Gràcies, Miguel Rico. 11:11, d'aquí uns moments un grande. Àlex de la Iglesia, aquí al Món Arracó.
El Món Arracó, amb Jordi Basté. A Cellers Maset sabem que ara valora més que mai poder compartir dinars i sopars en família. Perquè gaudeixi d'aquests moments, durant aquest mes, comprant els nostres vins i caves, aconseguirà regals i descomptes excepcionals. Truqui ara al 900-200-250 o entri a maset.cat i li portarem els nostres productes com sempre a casa seva sense despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa seva.
L'ingrés mínim vital és més que una subvenció. És un impuls. És tornar a tenir oportunitats. Perquè quan algú es queda enrere en aquest país, estendre la mà és el mínim. Informa't en el 920-2222. Ingrés mínim vital és el mínim. Campanya finançada per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. Govern d'Espanya.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Plantar un arbre? Èpic. I que Zurich ajudi a frenar el canvi climàtic reforestant el planeta? Superèpic. Amb la iniciativa Una assegurança, un arbre, a Zurich plantem un arbre per cada assegurança que contractis. Consulta el teu assessor o entra a Zurich.es. Fem-ho èpic. Zurich.
Hi ha moltes maneres d'emocionar. De vegades és quelcom tan gran com una obra d'art. D'altres és tan breu com un silenci. Sí, hi ha moltes maneres d'emocionar-te. Com les que et faran sentir la increïble silueta subcoupé de l'Audi Q3 Sportback o la increïble esportivitat de l'Audi Q5 Sportback. Perquè si cerques noves emocions, les trobes. Gaudeix sense esperes de les unitats disponibles. Xarxa de concessionaris Audi.
Com puc estalviar en llum?
I en gas?
Surt a compte posar plaques solars?
Presentem Preguntes freqüents sobre energia, un contingut de Naturgy en el que Samantha Villar entrevista experts independents a la recerca de respostes clares sobre energia. Perquè per ajudar-te a decidir millor, ens hem d'explicar millor. Troba-la al canal de YouTube de Naturgy.
Un bon motiu per comprar la sirena és estalviar-te gairebé 6 euros en el pack de la capsa de 2 quilos de gamba austral supergran premium, una ampolla de cava i una terrina Carte d'Or. Que fàcil que és menjar bé.
Aquí ve el Pere en la modalitat. Aquests bolets són una delícia, els he collit jo mateix. Atenció, se'n menja el primer. Comença la picoreta. Primera fava, inflamació de la llengua i... ha arribat la intoxicació!
En aquest moment, quina assegurança de salut triaries? Tria Mafre, l'asseguradora de més confiança a Espanya, també en salut. Amb més de 3.000 oficines a prop teu. Mafre.
El futbol és emoció. Viu-lo amb la nostra selecció de televisors, portàtils, mòbils i molt més amb fins a 500 euros de regal per les teves pròximes compres al Corte Inglés.
Només fins al 26 d'octubre a la botiga web i app. Consulten les condicions. Al Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
Els boscos són tan importants a les nostres vides. Com podem garantir que continuaran ajudant el planeta en el futur?
És important protegir els boscos perquè són necessaris a la nostra vida. Per això, a la Fundació Repsol, impulsem projectes com Motor Verd, que es dedica a reforestar boscos a Espanya com a mesura per absorbir CO2. Descobreix aquest projecte i molts més a fundacioRepsol.com. Repsol, inventem el futur.
Quan vagis a comprar mobles, tingues en compte les 4 B's. Bo, net, bonic, net, barat, net, i boom! Mobles Boom, especialistes en mobles juvenils, matalassos, sofàs i dormitoris i, com sempre, el millor preu, de ben segur. Troba'ns a la teva botiga més propera o entra al web mueblesboom.com.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti i, a més de tenir la millor assistència del mercat des de només 180 euros, en regalem revisions i manteniment il·limitats durant un any. Verti, estalvia temps i diners.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
I avui tanca el Festival de Cinema de Venècia. Entre les favorites, Bardo, d'Alejandro González Iñárritu, The Whale, de Darren Aronofsky, o Saint Omer, d'Alice Diop. Els premis s'anunciaran a les 8 del vespre.
Perquè la ràdio és així.
11:15.
Pesado viene que me ha mandado no sé cuántos WhatsApps cambiando mi lugar de recogida como si fuera un ministro.
¿Y por qué estamos parados?
Porque estamos esperando a otra persona. Y luego viene un señor, gordito, informático, que parece muy majo.
Pues ese gordito nada.
Divendres que ve arriba als cinemes la nova pel·lícula d'Àlex de la Iglesia. El director basc torna a la comèdia negra amb la història de quatre desconeguts que comparteixen un viatge en cotxe a l'estil BlaBlaCar i moltes situacions inesperades. Una pel·lícula on els quatre viatgers desconeguts els interpreten quatre noms molt coneguts: Alberto San Juan, Blanca Suárez, Ernesto Alterio i Rubén Cortada. Aquest matí és un plaer poder saludar i parlar un director absolutament genial que a més compleix 30 anys de carrera. Hola, Àlex de la Iglesia, bon dia, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, ahora hablábamos con Santi Segurola. Santi Segurola...
al que conozco bien.
Bueno, los dos fuimos dirigidos por ti.
Por eso.
En una película que sé que era una película sobre Messi.
Sí, una película maravillosa que disfruté muchísimo haciendo.
Sí, efectivamente. Tengo que bueno, me cuentan que la circulación de Madrid estaba más complicada que en la película, ¿no?
Sí, ahora la verdad es que no hay manera de llegar a ningún lado. Esto es un desastre.
Bueno, la película va... precisamente, bueno, ahora hablamos de la película, ¿eh? Pero tengo que confesarte que tenía muchas ganas de hablar con Alex de la Iglesia, porque he hablado con muchos actores y actrices, pero no había hablado nunca con Alex de la Iglesia, ¿no? ¿Te gusta la promoción de tus películas y las entrevistas o es algo que prefieres evitar?
No, bueno, quiero decir que forma parte del trabajo. Me gusta más rodar, evidentemente, pero esto hay que hacerlo, ¿no?
¿Recuerdas cuál es la promoción y la gira de entrevistas más bestia que has hecho?
Pues probablemente igual en Los Crímenes de Oxford. Recuerdo hacerla aquí en España y también hacerla en Inglaterra. Sí, esa quizá fue la más dura.
Vuelves con una comedia negra, que es un género al que has recurrido muchas veces, más incluso que al género fantástico, que es con lo que quizás se te relaciona más el público. ¿Qué tiene esta especie de comedia negra que te atrae tanto?
Hombre, esta no es tan negra. Yo ya casi te diría que es una comedia romántica. O sea, esta es una película con la sana intención de hacer reír, ¿no? Precisamente porque la misma película habla un poco de... pues bueno, ¿de dónde nos encontramos ahora, no? Yo creo que nos encontramos en un atasco, en un enorme atasco, y todos queremos salir lo antes posible, ¿no? Entonces, los compañeros de viaje son esenciales, ¿no? O sea, compartir un objetivo y lograrlo significa ceder mucho, que es lo que ocurre en la peli.
Ahora hablaremos... ¿Puedes explicar para la gente, sin pasarnos excesivamente, de lo que va el cuarto pasajero? Exacto.
Pues sí, pues mira, pues ese, hay un señor encantador, poco señoro, que es Alberto San Juan y tal, que está enamorado de una chica y tal, y no sabe cómo hacerlo, y entonces se le ocurre que en el coche, en el viaje de Bilbao a Madrid, podría tener una oportunidad si no le molestan los acompañantes que le toca necesariamente coger, ¿no? Entonces, pues él mismo y tal, viendo en la página web quién viene y quién no viene, pues escoge a gente muy poco agraciada, digamos, ¿no? O sea, coge un gordito informático, su idea, tal, coge a otro tío que no sabe muy bien quién es, pero parece inofensivo, y de pronto, pum, le cae primero un pesado demencial, ¿no? O sea, de esas personas delirantes que te destrozan la vida, ¿sabes? Que te dicen lo que hay que hacer constantemente, que manipulan, que bueno, un loco que lo interpreta Ernesto Alterio, y luego tiene el mal momento o la mala fortuna de que le cae Rubén Cortada, que es un individuo, pues eso, de 2 metros y pico, guapísimo, ojos azules y además encantador, ¿sabes? Como majísimo y tal, ¿no? Entonces, pues, Alberto lo tiene muy, muy crudo para declarar su amor a Blanca.
No hago ningún spoiler, he visto la película y disfruté y me lo pasé tan bien.
Qué bueno.
Porque te tengo que decir, primero, no hago ningún spoiler, porque va al principio de la película, pero claro, hay que situarlos en el coche.
Claro.
Y la ubicación es muy importante.
Claro, claro. Es que su plan es llevar a dos tipos detrás y que Blanca viaje con él de copiloto, ¿no? Y claro, de pronto ya de entrada ya Ernesto Alterio se cuela y dice que se marea, que no le quiere manchar el coche y se sienta adelante, ¿no? Con lo cual ya le ha destrozado. Y claro, en ese momento aparece Rubén y se sienta junto a ella y él no logra alcanzar a escuchar bien de lo que hablan, ¿no? Uh-huh. Entonces parece como que están ligando y tal y él está todo el rato impertinente y claro, Alberto pasa a ser el pesado, ¿sabes? El que no deja que esos chicos que van detrás se relacionen de una manera natural, ¿no?
En una película como esta, donde buena parte de la trama sucede dentro de un coche, el guión tiene que estar más trabajado que nunca, ¿no?
Hombre, normalmente es así en cualquier situación, pero lo que pasa es que sí, en una película en la que todo depende de los diálogos, pues está todo bastante milimetrado, precisamente para que resulte atractivo, para que no haya repeticiones, para que todas las acciones lleven a un lugar u a otro, y los diálogos sean precisamente lo que hace que la película se mueva y vaya avanzando, ¿no? Uh-huh. Sí, estaba muy medido. Lo que pasa es que, pues bueno, yo no puedo evitar que de pronto Ernesto Alterio tenga una gran idea, ¿sabes? Entonces ahí le dejo. Cuando dice algo que realmente me hace mucha gracia, pues se lo dejo.
O sea, si él se pierde del guión, tú...
A ver, es que Ernesto es especial, digamos, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, es un tío muy, muy gracioso, él. Es tremendamente gracioso, pero no en el día a día, es muy muy callado y muy, ¿sabes?, muy reflexivo y tal, está todo el rato pensando en la película, está todo el rato dándole vueltas a la peli, a sus reacciones, a cosas, a detalles pequeñísimos, ¿no? De pronto dices, ¿por qué estás mosqueado ahora? No, porque, claro, es que justo ahora es cuando me siento y pienso que me tengo que poner el cinturón, entonces debería estar nervioso porque yo quiero estar libre por si tengo que salir corriendo. Y entonces dices, vale, de acuerdo, venga.
Déjalo.
Y cambiamos toda una secuencia por eso. O sea,
¿en serio?
Dije, o sea, ¿no te vas a poner el cinturón? No, pero entonces, ¿tu personaje qué haría? O sea, quiero decir, tú no puedes ir sin cinturón. Y entonces dicen, ya, pero es que yo llevaría... ¿Y qué pasa? Y le digo, ¿qué vas a llevar? Uno de esos pequeñitos cinturones, ¿no sabes? Para confundir al coche y que no pite cuando no llevas el cinturón. Y digo, eso es amoral. Me dice, como mi personaje.
Claro.
Y yo, bueno, vale.
De hecho, el guión funciona a la perfección en El cuarto pasajero. Pero ahora hablabas de Ernesto Alterio, pero es que el cuarteto de protagonistas también funciona. Alberto. ¿Tenías claro con quiénes querías trabajar cuando escribes el guión?
Normalmente sí. Hombre, ten en cuenta que estás escribiendo la historia y te estás imaginando a alguien, pones cara a la gente. Entonces, pues bueno, pues evidentemente Blanca tiene que ser una mujer, yo que sé, atractiva, con, yo que sé, como, no voy a decir lo maravillosa que es porque ya lo sabéis todos, ¿no? Pero es atractiva, inteligente, tiene un punto de ternura, tal, era perfecta. Alberto es, para mí es Cary Grant. O sea, es la persona más cercana a Cary Grant que conozco, ¿no? Es divertido, es atractivo, pero sin dejar de ser divertido, ¿sabes? Porque hay un momento en el que los muy guapos, ya hay un momento en que dices, ¡ay! ¿Sabes? Ya te ponen nervioso por muy guapos. Y en el caso de Rubén, es uno de esos. Lo que pasa es que Rubén es un tío encantador que lo sabe llevar muy bien y supo precisamente someterse al papel de ser el más guapo y el más odiado, ¿no?
Ernesto, a ver, es para que nos entendamos, es el caramelo de la película.
Sí, no, la verdad, es que es un personaje muy complejo, vamos a ver, no sé, ese tipo de personas que te dicen lo que hay que hacer constantemente. No sé si lo habéis vivido, esa gente que te dice, no, claro, porque, hombre, no, yo por ahí no iría porque tal cual, y hago libros de autoayuda, luego siempre dan como discursos, Eso también, no saca de quicio la gente que de pronto para una conversación de cuatro para soltar su discurso. No, porque nosotros teníamos un programa maravilloso para eso y tal. Tú dices, ¿pero qué me estás contando? Si estamos aquí cuatro hablando. No pares la conversación, tío. Pues eso es Ernesto.
Con Ernesto habías trabajado en Perfectos sí, Desconocidos, claro. Pero con Alberto San Juan no.
No, ha sido una gozada, porque voy a trabajar muchísimo, si él quiere, voy a trabajar muchísimo con él.
¿Sí?
A mí me parece el top de la comedia, ¿no?
Sí, porque además hace ese papel de serio, pero que cuando hace unos guiños humorísticos bestiales.
A ver, todos los que vamos e intentamos parecer gente seria y a la que hay que tenerle respeto, tenemos estos problemas. O sea, hay un momento en que dices, no, esto no es así. Y ya se te ve que no vas a conseguirlo. Hay alguien que te está mirando como por el rabillo del ojo, ¿no? Concretamente mi hija, vamos, no consigo parecer una persona seria. Mi hija me mira y me dice, papá, por favor. Eso le pasa al personaje de Alberto.
Efectivamente. Por cierto, uno de los momentos centrales de la trama, sin explicar más, ocurre durante un gran atasco de tráfico. ¿Puedo saber dónde y cómo la rodasteis?
A ver, eso es un plató.
¡No!
Sí, es un plató. Es un plató gigante. Es el plató más grande de la península. ¿Cómo se llaman? Álamo. Sí. El plató Álamo más grande. Y construimos una autopista.
No me lo puedo creer.
Sí, con cuatro carriles de coches y luego en el decorado también metimos pues toda la zona de la cuneta, toda la zona de los árboles, y luego montamos un sistema de iluminación bastante complejo, así de pueblitos en la lejanía, que íbamos apagando y encendiendo para generar diferentes configuraciones de fondo. Y entonces los coches cuando avanzaban salían por una puerta y volvían a entrar por la otra. Sí, un lío, porque de pronto nos decían, a ver, en la secuencia, como siempre ocurre en cine, nunca rodamos las cosas como Dios manda, o sea, empezando por el principio y acabando por el final, que sería lo fácil, ¿no? Pues por cuestiones de actores, por cuestiones de contratos y de movidas, de pronto no. Primero va la 37B, luego la 44C, luego la 15, luego rodamos la 88H y luego el inserto. Y tú dices, vale, calma, vamos a ver cómo iba esto. ¿En qué posición están los coches en la 44B? O sea, y entonces, claro, mi script, pues bueno, ingresada de los nervios, porque aquello fue espectacular. O sea, teníamos el control de todos los coches en todos los momentos, son 15 o 20 minutos de película, pero la furgoneta, ¿dónde va? ¿Sabes? Hay que mover la furgoneta. Yo, deja, que no se nota. Tira ya.
Hablando de furgoneta, Carlos Areces.
No, Carlos Areces es un prodigio.
Es increíble.
Es una delicia trabajar con él, y luego es un monstruo de la comedia, precisamente por ese con esa pretensión de mega seriedad. Es perfecto para hacer de malo. No, la bofetada que le da Rubén Cortada, ¿no? No he disfrutado yo más en mi vida cuando le dice, esto para que no te disperses. Te veo disperso.
Ay, Dios. Alex de la Iglesia hace 30 años que se dedica ya al cine.
Sí.
De las 16 películas estrenadas, ¿cuál es el rodaje del que guardas mejor y del que guardas peor recuerdo?
No lo sé, francamente, es que no lo sé, es que es como, ¿sabes? No voy a decir el símil famoso de tus hijos y tal, todos dan problemas, o sea, todas las películas tienen problemas y lo que te hace sobrevivir es variar los problemas, o sea, no conseguir otros distintos. Por eso me gusta tanto el cine, porque genera problemas diferentes cada vez que haces una película, ¿no? Si estás rodando, estamos rodando en una montaña, estamos rodando en un desierto, estamos rodando precisamente en cómo hacemos un atasco nocturno. De pronto dices, esto es imposible. O sea, no puedes parar una carretera y rodarlo. Entonces genera unos problemas que te van, pues bueno, dando la vida y construyendo como persona y como realizador.
¿Guardas objetos de tus películas?
Sí, bueno, algunos, los que me da pena tirar, sí, sin duda.
Lo digo porque hay una en la portada del libro Arte y Ensayo que acaba de publicar Norma Comics, con los dibujos que te ayudan a crear tus películas.
Sí.
¿Lo que vemos en esa portada es donde trabajas siempre los guiones?
Bueno, era el salón de mi casa. Es decir, porque lo me lo como entero yo solo con mis libros. Y sí, tengo muchos juguetes. Lo que pasa es que muchos de ellos no son de películas. Algunos son míos y otros son de otra gente. Y luego me lo regalan. También tengo la suerte de que me regalan muchas cosas. Y bueno, el otro día me regalaron las gemelas del Resplandor.
¿Cómo?
Pero a tamaño natural, ¿eh?
No me lo
dos niñas.
Creer.
Dos niñas, dos muñecos tamaño natural de las niñas del Resplandor. Y los tengo ahí en el despacho.
Bueno, ¿y la figura de Hulk a tamaño natural que te regalaron cuando hiciste 50 años? ¿Esta la guardas o no?
También.
¿Y dónde la tienes?
Pues en la oficina hay un hueco que por una entrada de luz. Entonces ahí cabe. Porque claro, cuando dijimos, esto no va a caber. O sea, es que esto no cabe en una habitación normal. Y gracias a Dios, pues la conseguimos colar.
En este libro que estamos hablando, Arte y Ensayo, el profesor e investigador de Cultura Audiovisual, que es Jordi Sánchez Navarro.
Maravillosa persona.
Sí, señor. Escribe que Balada Triste de Trompetas es la película con más lecturas de Álex de la Iglesia. Y tengo que confesarte que es una de mis favoritas. Aunque no fue una de tus películas de más éxito, recordemos.
No, pero yo también, fíjate, antes que me preguntabas cuál elegirías y tal, yo creo que Balada. Balada, porque el nivel de problemas y el nivel de alegrías también rodándola era enorme. O sea, aquello era. Es que también ten en cuenta que, joder, que nosotros, o por lo menos yo soy bastante, no sé si masoquista, pero vamos, cuando hay un grave problema, o sea, cuando hay un lío, me siento bien. Es alucinante. Es cuando de pronto.
¿En serio?
Sí, quiero decir que de pronto ejerces más tu trabajo. O sea, es cuando yo me siento más director. O sea, cuando una cosa es imposible, ¿sabes? En esa película, por ejemplo, me dicen, oye, ¿qué hacemos con los animales y tal? Teníamos un león, un tigre, un elefante, una cebra, no sé, un avestruz, teníamos de todo. Y en una secuencia se veía a todos los animales y tal, y me dicen, ¿y ahora qué hacemos? Y yo, pues, llévalos a su casa, yo qué sé. Ya hemos acabado con los bichos. Y me dicen, no, es que no hay manera de sacarlos. O sea, tendríamos que pararlo todo y estar 3 horas esperando a sacar los animales. O sea, el león solamente lleva 1 hora y media a sacarlo. Y yo, pues déjalo aquí. Sí. Y entonces, dentro del circo, estaba una mesa, yo con el combo, con lo que estábamos rodando, y al lado un león. Todos los días. Entonces, yo, ¿pero cuándo os vais a llevar el león? Por favor, os lo pido. Y el león, unos rugidos que te aterraban, ¿no? Y estábamos todo el rato, corta, y tal, por león, corta por león. Y claro, entraba el león, entraba en todos los diálogos. Y luego, bueno, no, no os cuento más porque es una historia terrible. El burro se enamoró del elefante. Eso es un momento delirante en mi vida.
El burro se enamora del elefante.
Sí, se enamora y entonces está todo el rato. ¿Cómo hace un burro? ¿Cómo? Dios mío, me falta el preescolar. No. Bueno, pues ese sonido constantemente. Habíamos metido el circo en un agujero y no lo podíamos. O sea, no había manera de salir de allí. Bueno. Mil anécdotas así de rodaje que hacían más atractivo estar pensando una historia tan extrema como la de. La de Balada Triste, ¿no?
Que para mí, repito, es una de mis favoritas, junto con otra que para mí me parece una de las grandes películas de la historia del cine español. Ya no hablo de Acción Mutante, ya no hablo del Día de la Bestia, que estamos hablando de otra liga, porque fue el principio y fue para mí La Comunidad.
Sí, quizá La Comunidad tiene un punto así redondo, porque trabajamos con los mejores, o trabajé, tuve la suerte de trabajar con los mejores actores que he conocido, todos estaban allí. Y todo a mi gusto, tenía un decorado caprichosísimo, tenía un decorado de como 13 de Rue del Percebe cortado por la mitad, ¿no? Una casa cortada por la mitad. Luego, no sé, era una época en la que de pronto decías, joder, no me gusta el portal, vamos a buscar otro. Y entonces íbamos dividiendo las localizaciones hasta tener 5, ¿no? Había 5 edificios que hacían del único edificio, por eso es tan bonito desde todos los ángulos. Y luego, pues el disfrute de dibujar fíjate que lo que he dicho, de rodar con unos actores tan alucinantes como, pues no sé, Emilio Gutiérrez Cava, Terele, que en paz descanse, tantos otros, ¿no?
El año que viene, por cierto, se cumplen 30 años. Qué asco cómo pasa el tiempo del estreno de Acción Mutante. Uh-huh. ¿Cómo recuerdas ese estreno y ese rodaje 30 años después?
Pues como si le hubiera pasado a otro, ¿sabes? Ya. O sea, como si te lo hubieran contado, ¿no? Hay un momento en el que los recuerdos se solidifican y ya aparecen como piedras que pertenecen a un edificio que tú no has construido, sino que te lo han dado hecho, ¿no? hace muchísimo tiempo y me lo pasé muy bien. Yo recuerdo pasármelo muy, muy bien, muy, muy mal, como siempre os cuento, con unos problemas también. Nos llovió en el desierto, nos llovió a cántaros, pero a cántaros. De pronto me dicen, hay un problema y tal, y yo me dicen, ¿qué está lloviendo? Y yo, bueno, pero parará, ¿no? Y me dicen, no lo sé. Y en ese momento, por detrás de la persona que me está avisando, pasa un camión flotando, pero flotando, flotando por detrás. Un camión grande, ¿sabes? De estos de transporte, de iluminación y tal, flotando. Y yo, esto es normal. Y me dicen, bueno, pues suele pasar cada mes. Y yo, ¿cómo hemos venido aquí, tíos? Luego, no sé si has visto Los sin la Mancha, la película de...
Sí, hombre, de...
Sí,
pues, sí, eso, sí, sí, sí.
Pues la llevaba José Luis. José Luis es un magnífico, un tío increíble, un extraordinario director de producción. Y le pasó lo mismo que a mí en la película de
Terry Gilliam. Terry Gilliam,
sí, de Terry Gilliam. Y me dice, le digo, joder, te lo conté, tío. ¿Cómo le llevaste a Terry allí? Ya, es que le gustó mucho, tal. En fin, bueno, ya te digo, son como recuerdos de películas casi. Se mezcla.
¿Paras?
Que si me detengo en algún momento...
Sí, no. Lo digo porque tengo la sensación de...
No.
Autoexplotación, ¿sabes?
Sí, es posible. A ver, estoy viviendo un momento muy feliz. Me encuentro muy bien rodando y trabajando con mi mujer, con la familia. Luego tengo un equipo extraordinario. Tengo amigos que me acompañan y que sin ellos sería imposible, ¿no? Y ese equipo juntos... Estamos funcionando ahora por primera vez, fíjate que lo te digo, en 30 años, por primera vez funcionamos como la seda, ¿sabes? Veo que la cosa está bien engranada, engrasada. Uh-huh. Y es el momento de eso de producir películas, ideas que tenía aparcadas, sacarlas a la luz, es el momento de dar oportunidad a gente que está empezando y que se la merece, luego también es oportunidad de sacar dos películas, una con Eva H. y otra con Jimena Samadú. Eva ha empezado a rodar hace dos, tres días. Uh-huh. Eva H., sí. Su primera película como directora. Uh-huh. Y Jimena Samadú también va a hacer una de terror maravillosa en enero. Y luego yo también tengo oportunidad de rodar mucho. Entonces, pues, no parar. Yo sí creo que si me paro, me muero.
Sí, ya te entiendo, ¿eh? Estamos hablando producción. El otro día hablábamos con Jaume Balagueró y con Esther Espósito de Venus, que es la película, claro, que también ha producido Alex de la Iglesia, que se estrenó en el Festival de Sitges con terror, mucha sangre, es una película, es una muy bestialidad divertida, muy divertida, muy de divertida. Jaume Balagueró. Ya sabes, por ejemplo, bueno, segunda temporada de 30 Monedas, ¿se estrena pronto o no?
Se estrena, la segunda se estrena en octubre del año que viene, si Dios quiere. ¿Mm? Ya está rodada y estoy preparando la tercera.
Ya estás preparando la tercera, o sea, habrá tercera temporada también, ¿eh?
Habrá tercera temporada, sí. Bien.
¿Y próxima película?
Pues hay una película que quiero hacer, que es una película... Es la historia de un niño que encuentra una raíz en el campo que luego se convierte en mujer. Se titula Mandrágora.
¿Y para rodar cuándo?
Pues eso, si Dios quiere, no sé cuándo va a querer Dios, porque pues tengo que hablar seriamente con él y consultar el calendario con el más allá, porque ya no sé cómo diablos, pero creo que sería en el 24.
Claro. Ah, pero ahora cuando hablabas de Dios pensaba que ibas a llamar a Messi.
Todavía no me recuerdes aquello que recuerdo que un día íbamos a rodar y estaba Segurola y estabais allí, sí, mucha gente y de pronto no se rodó porque Messi en su infinita bondad había dicho, bueno, si nos apetece tampoco hay que ir, ¿eh? Y de pronto no vino nadie y al día siguiente me fui al campo y yo dije, Leo, que te mato, que has dicho, no, joder, yo pues no sé, tampoco quiero obligar, y yo, que no, tú tienes que decirles que vayan, y al día siguiente rodamos.
Por cierto, una última pregunta respecto a la película de que se estrena este viernes, recordemos, El cuarto pasajero, ¿qué es esto? Yo soy un fan de, como dice...
De la ILO.
ILO, como dice.
Es que es odioso, tío.
Es odioso, dice la ILO.
La ILO.
Sí. ¿Esta canción la pusiste porque te dio la gana?
No, porque la adoro. Me gusta mucho.
Que eres muy fan de la ILO también, ¿o no?
Soy fan de la ILO. A ver, es una película que refleja un poco el sentimiento de la peli. O sea, la idea es... Joder, vamos a salir de este agujero en el que nos encontramos. Vamos a salir de este atascazo. Vamos a reírnos y sobre todo vamos a salir juntos. Vamos a encontrar la manera de salir juntos de esto, ¿no? Esto es lo que cuenta la peli y yo creo que es muy liberador. O sea, en esta película sí que ha habido unas ganas de compartir una alegría con el público y decir, todo está muy jodido, pero vamos a salir de esta, ya veréis.
Així, amb aquesta cançó, Mr. Blue Sky, comença i acaba El Cuarto Pasajero, aquesta comèdia de l'Àlex de la Iglesia, divertidíssima, que s'estrena divendres que ve, amb un quartet protagonista en estat de gràcia. Alberto San Juan, Blanca Suárez, Ernesto Alterio i Rubén Cortada. I Carlos Areces, deixa'm que ho digui, perquè és que si no... Àlex de la Iglesia, ha sido un placer. Muchísimas gracias y que sea un éxito.
Igualmente, un abrazo enorme. Gracias.
Gracias. Àlex de la Iglesia, avui aquí al món a RAC1. 21 minuts i les 12. Si s'acaba aquesta cançó de la Ilu, que és el Mr. Blue Sky. D'aquí uns moments, a sèries amb Alejandra Palés i Pere Solà-Gin Ferrer, recull Albert Sort, entre altres coses, perquè hem d'anar cap al Camp Nou, que avui s'entrega el Premi Gary Lineker com el Premi Vázquez Montalbán de Periodisme. Amb una mica de sort, aviat, Gary Lineker al món a RAC1.
El món a RAC1, amb Jordi Basté. RAC1.
Busques una parella compatible, compromesa i que no et faci perdre el teu valuós temps? No som una aplicació online, som l'agència Samsara. 25 anys ajudant a persones a trobar la parella perfecta. Truca'ns al 93 362 23 29. Samsara.es. Persones interessants t'esperen.
Intangible. Festival d'Art, Tecnologia, és el nou esdeveniment cultural de Lleida que convertirà la ciutat en un laboratori d'actualitat artística. Del 27 d'octubre al 6 de novembre s'han programat performances audiovisuals, videomapping, recorreguts amb dron, tallers familiars, debats... Per saber més sobre el festival, entra a intangible.paeria.cat.
L'amor ens enfronta.
L'odi ens enamora.
Els dos joves amants més famosos de la història arriben al Teatre Poliorama.
Welcome to the party.
Romeu i Julieta, la nova producció de La Brutal, dirigida per David Selves. Una història d'amor, passió, violència i amistat. Al Teatre Poliorama.
Últimes funcions fins al 8 de novembre.
Soc l'Elisenda Camps i pels meus viatges confio en Tarawa, del grup Wise. A Tarawa tenen les millors experiències per les teves vacances. Experiències personalitzades i úniques. Viatges sostenibles i a mida per tot el món. Tarawa t'ho fa realitat.
Truca'ns al 602 25 42 35, 602 25 42 35 o envia'ns un missatge. Tarawa.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa. I a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Aquesta tardor, natura, família, qualitat, comoditat, a Càmpings Tarragona.
Més de 50 càmpings mar i muntanya de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. Entorn, gastronomia, diversió i Halloween amb amics, amb família o amb els més petits.
Caminar, bicicleta, piscines cobertes, amb bungalop o parcel·la.
Campingstarragona.com i tria el teu càmping.
Càmpings Tarragona, Unique Camping Destination.
La batalla més èpica de tots els temps arriba al Teatre Romea. Paraíso Perdido, un espectacle d'Andrés Lima, protagonitzat per Pere Arquilloé i Cristina Plazas. A partir del 26 d'octubre al Teatre Romea, 6 úniques setmanes. Compra les teves entrades a teatreromea.cat i a promentrada.com.
Aquesta tardor, gaudeix d'experiències i activitats úniques al voltant del vi a la Ruta del Vi de Lleida. Esmorza entre vinyes, visita cellers, tasten els vins i marida'ls amb la millor gastronomia lleidatana. Informa-te'n a rutadelvidelleida.cat.
Amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, la Denominació d'Origen Costers del Segre i Wine in Moderation.
fa 8 anys, l'empresa lleidatana Supermercats Plus Fresc obria a Barcelona, a l'Avinguda Via Augusta. Actualment ja són 7 supermercats Plus Fresc a la ciutat, on hi trobaràs la fruita i verdura dels productors locals, el peix més fresc de la Llotja i la carn més gustosa i sana.
I aquest octubre celebrem el 93è aniversari amb ofertes i regals per tu. També pots fer la compra online a plusfresc.cat i t'ho portem a casa.
Plus Fresc, el súper que t'estima.
Del 29 d'octubre a l'1 de novembre, vine a la Fira de la Castanyera a Begur.
Soc la senyora Castanyera i us espero a Begur, on trobareu un escape room, el túnel del terror, tallers infantils, castanyada popular, fira artesana i un munt d'activitats més.
Informació i entrades a visitbegur.com, a l'oficina de turisme de Begur, al 972 62 45 20 i a les nostres xarxes socials.
Valentina Vasileva va tenir 69 fills, cosa que li va valer tot un rècord Guinness. Amb l'assegurança de cotxe de Línia Directa, amb assistència nocturna per joves menors de 26 anys, la qual inclou taxi de tornada a casa i devolució del vehicle, s'hauria estalviat trucades de matinada dels fills més festers.
Canvia't a Línia Directa i emporta't una rebaixa de fins a 150 euros en l'assegurança de cotxe. Vine a directe a liniadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe.
Com puc estalviar en llum?
I en gas?
Surt a compte posar plaques solars?
Presentem Preguntes freqüents sobre energia, un contingut de Naturgia en el que Samantha Villar entrevista experts independents a la recerca de respostes clares sobre energia. Perquè per ajudar-te a decidir millor, ens hem d'explicar millor. Troba-la al canal de YouTube de Naturgia.
Dijous 3 de novembre se celebra el trofeu Campions Valors de Mundo Deportivo al Teatre Lliure. Una festa en què Mundo Deportivo i la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física de la Generalitat de Catalunya homenatgen els esportistes i clubs catalans que han destacat pels seus valors i mèrits esportius. Amb el patrocini del Cort Inglés, l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
Llavors, amb l'alarma aviseu directament la policia?
Sí, sí. Si hi ha un perill real, els avisem a l'instant. Però també seguim parlant amb vostè en tot moment. A més, miri, aquí té el botó SOS per avisar-nos del que sigui, d'acord? I si és necessari, enviem un vigilant perquè miri que tot està bé les vegades que faci falta.
Protegeix la teva llar dels robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900 44 45 46.
El món a RAC 1 amb Albert Sor.
Mentrestant, a Madrid, Álvaro Martínez de l'ABC assegura que la banda del llaç no vivia una cosa tan transcendent, emotiva i ridículament solemne com la presentació d'ahir.
Perdó, és que tenim l'Albert Sor, que estava ben constipat i parlo una mica com a patxatxo que ja hi va.
Perquè la ràdio és així.
Hola, amiguets! Com esteu?
3:15. Sebastián Ferrer, bon dia.
Hola, bon dia.
Alejandra Palés, bon dia.
Hola, bon dia.
Ja ho sabeu que aquest cap de setmana hem tingut aquí tota la plaça Francesc Macià ocupada.
I crec que estan supercontents amb vosaltres perquè no veu fer que hi anés molta gent i acabessin una mica desquiciadets.
Home, és que quan et passa això...
És que us ho posàvem fàcil.
Us ho vam posar molt...
Si teníem la tribuna de premsa perfecta, ningú tenia millors vistes que nosaltres. En fi, estem parlant, per si no ho sabeu, que aquest cap de setmana la plaça Francesc Macià ha acollit el rodatge d'algunes de les escenes de la sisena temporada de The Crown.
In light of the events of the last 12 months.
Que serà una temporada polèmica.
Sí, que consti que s'ha rodat la sisena temporada i molta gent es devia preguntar, però no morirà la Diana de Gales a la cinquena, que és la que s'estrena ara d'aquí dues setmanes? No mor fins l'últim, o sigui, no la veurem en aquesta propera temporada morint. I està sent molt polèmica, més que res, perquè s'hi havia posat contra les cordes de Crown a la monarquia britànica, perquè veien que l'imatge del llavors príncep Carles s'estava erosionant pel retrat que tenia la sèrie, ara que és rei, clar, ara atempta directament contra el cap d'estat. I el que és més interessant és que estan sortint moltes veus contràries a The Crown que estan fent que s'estigui caldejant l'ambient, no? La Judi Dench ha dit que és cruelment injusta la sèrie, encara que s'ha de dir que és amiga de la Camila, o l'ex primer ministre John Major ha dit que és un sense sentit maliciós.
Bueno, de fet, clar, la família reial mai ha parlat gaire de la sèrie. Sí que és veritat que el príncep Enric, que ara viu als Estats Units, va fer una entrevista fa un temps amb el James Corden i va explicar que la sèrie no és verídica, no la podem agafar com els fets van passar així, però que sí que capta molt bé el que suposa viure dins d'aquesta família i el que suposa formar part de la monarquia britànica. I jo, és que jo estic comptant els dies perquè comenci la nova temporada.
Quan és?
9 de novembre.
I el que és interessant és que ja el govern de Boris Johnson, quan en Boris Johnson era primer ministre, havia fet pressió perquè a l'inici dels episodis aparegués un cartell avisant que això era ficció, que no era una, no estava necessàriament tot basat en fets reals. I sembla que se n'han sortit amb la seva perquè el primer tràiler que acaba de sortir sencer porta un avís a sota dient que és una dramatització. A mi m'agrada la reflexió que va fer el creador de The Crown, que en un moment determinat va dir que ell no feia un documental, que si un documental seria una fotografia, ell fa una sèrie que és l'equivalent a una pintura, que és abocar a través d'una distorsió, no? Del que és la realitat. Sigui com sigui.
Jo he dit que, no, que, a veure, ja entenc que és poc rigorós, però amb l'Anna Ballonesta un dia vam decidir que nosaltres el que digués The Crown...
Va a missa.
Oh! Totalment. Claríssim. No tinc cap dubte de que el que s'explica allà, per mi, passa a ser la veritat.
Va passar així. Bueno, a la cinquena temporada el que veurem és el conegut com Annus Horribilis de la reina, que va ser aquest l'any 92, que de sobte tots els seus fills es van separar, es va cremar el castell de Windsor, tot era un desastre. I només per puntualitzar respecte... Clar, aquest cap de setmana el que han rodat és la persecució dels paparazzis, sí. Però sí que ens han avisat que l'accident en si no el veurem. Això no es veurà. Suposo que per una mica de respecte, sí, suposo.
Entra poc i massa. A veure, aquesta ha estat una de les notícies del cap de setmana i l'altra que moltíssima gent està pendent és que avui s'emet l'episodi final de La Casa del Dragon a HBO Max.
I, Rickon Stark.
I, Corlys Velaryon.
I, Corman Baratheon.
Què en sabem?
La primícia se'ls ha esgarrat a HBO, més que res perquè divendres les xarxes anaven plenes de que s'havia filtrat l'episodi, a més en qualitat. Jo crec, però, que han de mirar la part positiva. Si es filtra l'episodi, tot i totes les mesures de seguretat que deuen prendre, és que realment hi ha molta expectació i és el fenomen que volien. Això sí, jo què en diré? És un bon final de temporada, no penso esgarrar res a ningú, hi ha moviments de poder, hi ha dracs, hi ha alguna escena més èpica que d'altres. Això sí, si us plau, per què vam veure un pròleg de 6 o 7 episodis quan lo bo, l'inici de la sèrie ha estat només en els 3 últims? Ara per fi veiem el que pot ser La Casa del Dragón i no l'inici, que era un avorriment.
Jo no hi estic d'acord, perquè jo he sigut defensora de la sèrie des de gairebé el primer capítol. Sí que és veritat que aquesta temporada potser ha sigut una mica pròleg. De fet, el showrunner de la sèrie ho ha reconegut, que han alentit expressament el ritme de narració perquè la festa començarà la segona temporada i, de fet, al final de la primera ja és bastant... Ara començarà la festa.
Ah, i és aquesta mentalitat HBO d'esperar-te al final de la temporada, perquè això ja ho feien, per exemple, en Boardwalk Empire o les primeres temporades de Joc de Trons, que en aquest sentit són desesperants. O sigui, en els espectadors se'ns hauria de premiar cada episodi. I això Joc de Trons va trigar probablement fins la quarta temporada, no va anar apretant gas.
Però, és a dir, la segona està ja confirmadíssima.
Sí, ui, sí, sí, home, per favor.
No sé, i n'hi haurà tres o quatre.
I n'hi haurà les que facin falta. O sigui, és que està funcionant bé.
Sí, està funcionant molt bé.
Crec, potser no arriben al nivell de Daenerys Targaryen, però crec que les dues protagonistes ja cam per córrer perquè acabin sent bastant icòniques. I endavant. Endavant a tope.
Què més?
25 pounds?
No, I ordered 200.
Where's beef?
We still got that meat neck?
Aquesta me n'han parlat molt i molt bé i tinc moltíssimes ganes de veure-la.
Aquesta, per mi, és candidata a millor sèrie de l'any. Però sí, ho tinc claríssim. O sigui, si no estan al número 1, estaran al 2.
O al 3.
O al 3. I és una sèrie... És un drama, però de capítols curts, de mitja horeta, que explica la història d'un noi jove, que és un xef reputat, que torna a la seva ciutat, a Chicago, per fer-se càrrec del restaurant del seu germà que s'acaba de suïcidar. I és un restaurant d'entrepans.
Però d'entrepans elaborats, no d'allò amb formatge.
D'entrepans elaborats, però és un restaurant bastant de barri, o sigui, no és un lloc fi, és un lloc d'aquests d'anar un moment a agafar l'entrepà i menjar-te i te'l menges pel carrer. I ell arriba al restaurant amb la idea de, bueno, intentem millorar el funcionament d'aquest restaurant, intentem que les coses surtin bé d'aquí i primer es troba certa oposició. A mi m'encanta perquè els personatges estan superben escrits, els diàlegs són una meravella. Després, si us agrada la música, té una banda sonora que és brillant. Vull dir, a més, és una sèrie que està com molt vinculada a la ciutat on passa. O sigui, és com el millor anunci de Chicago que podries tenir. O sigui, el primer capítol ja acaba amb la cançó de Wilco de Via Chicago i jo estava plorant a casa meva.
I a més és que és una sèrie que els episodis solen durar 20 i pico minuts, però si The Bear dura tan poc cada episodi és perquè no aguantaries l'atenció més estona.
No l'aguantes.
El muntatge és picadíssim i a més aconsegueix una cosa que és sorprenent, transmetre tota la brutícia i el greix que hi pot haver en una cuina i que a la vegada la manipulació dels aliments i els entrepans et facin entrar la gana. Jo crec que hi ha una gran feina del creador, que és en Christopher Storer, que comptava amb la seva germana, que és cuinera i productora culinària de la sèrie, que s'assegurava que quan manipulessin els aliments ho fessin com ho fan cuiners de debò, que quan tallessin fos versemblant. I s'ha de dir que, com a mínim, fins que arribi en Carlos Cuevas amb la sèrie de Smiley a Netflix, de moment el protagonista, en Jeremy Allen White, que tots el coneixeran per Shameless, té el títol de Braços, bueno, del 2022.
És el nou sex symbol. O sigui, hi ha un gran debat de aquest noi és un sex symbol o no, perquè objectivament tampoc és que sigui molt guapo, però desperta passions.
Desperta passions.
Estem embogits i embogides amb ell.
Sí. Això és a Disney Plus, eh?
Disney a Disney Plus. Mireu-la sí o sí.
I tu també, Pere, ens vols fer una recomanació aquesta setmana, que com es diu? García?
García! Perquè va amb exclamacions.
Què és l'última que recorda? La missió.
I què és això?
Això és és una adaptació de còmic. Jo la recomanaria...
Del superagente...
Sí, exacte. Per la gent que no sàpiga de què va, és un superagent del franquisme, que es diu García, que està criogenitzat durant com 60 o 70 anys i es desperta en plena democràcia. Amb una periodista, que és qui el desperta, que a més és la becària d'un diari, i es trobaran enmig d'una conspiració. Jo la recomanaria, perquè una cosa que no m'esperava és que aquesta creació de Sara Antuña i Carlos de Pando estaria tan ben feta. O sigui, t'aboca des del Indiana Jones, t'aboca les pel·lícules d'en James Bond de l'època d'en Sean Connery i d'en Roger Moore. En aquest sentit té molt d'homenatge, però que a la vegada vegis la història com una cosa orgànica i no homenatge rere homenatge, mentre en realitat ens està parlant de la guerra política cultural que viu la societat espanyola, i on és meravellós, per exemple, l'ús del Valle de los Caídos en el primer episodi. O sigui, van aquests elements incòmodes que hem arrossegat del franquisme a la democràcia actual.
García, ja ho sabeu, amb accent cridat a HBO Max. I...
S'estrena divendres, per cert, perdó.
A partir de divendres, perfecte. I l'Alejandra també ens vol fer dues propostes.
I'm Jennifer Walters. I'm a lawyer. I have great friends.
She-Hulk és la primera, que acaba d'emetre el seu últim capítol, i el que vull és reivindicar-la una mica, perquè quan la van estrenar van sortir masses de fans de Marvel criticant-la pel fet, bueno, per tot tipus de coses, no? Pel fet que fos una superheroïna dona, que pensaven que era una sèrie que es plegava una mica a les demandes de la cultura woke, i al final ha resultat ser una sèrie que és superentretinguda, és un entreteniment simpàtic, tampoc és la sèrie de la vostra vida, però és un entreteniment simpàtic d'allò... Amb el Pere un dia parlàvem, la sèrie que mires quan estàs dinant, ¿vale? Que tu passes bé i et fa passar bé l'estona. I jo crec que, a més, l'últim capítol és, amb diferència, el millor de tota la sèrie, perquè utilitza totes les crítiques que li han fet i se n'enriu. I els seguidors de la sèrie que es van enfadar no se n'adonen que és que s'estan ficant amb ells, que és que està parlant de vosaltres, que sou tots aquests homes cisgènere que no podeu suportar veure una sèrie sobre una superheroïna.
I diré, totes aquestes persones que no l'hagin vista i passin de les sèries de Marvel, crec que l'últim episodi, fins i tot si passen de tota la sèrie, que l'últim episodi el mirin, perquè té un nivell d'originalitat que no s'ha vist fins ara a l'univers de Marvel.
Quina plataforma, això?
Això està a Disney Plus.
Disney Plus. I l'última recomanació.
Hi, I'm Jack. This was me in 2013. A closet of mummies...
Això és Big Boys, que és una de les sèries que s'ha presentat aquesta setmana al Serializados Fest, que filmin en els tres primers capítols, i jo la vull recomanar perquè vull que la vegi molta gent i la portin sencera, perquè és una comèdia amb el protagonista de Derry Girls, que explica una relació d'amistat entre un noi gay i un noi heterosexual que comparteixen allotjament a la universitat on estudien. I és moníssima, és preciosa, i ens encanten les històries d'amistat, que són com les històries d'amor. Les rom-com actuals són les històries d'amistat a les comèdies.
I aquesta, on es pot trobar, això?
Això està Filmin. I si la veu molta gent, potser aconseguim que la portin sencera.
Feta la petició. Pere, Alejandra, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Fins la setmana que ve. Hola, meu Polls, bon dia.
Movistar Prosegur és l'alarma que et dona la seguretat que necessites. Si hi ha una intrusió, ho detecten i t'avisen abans de 29 segons. I si calgués, també truquen per tu a la policia. A més, si et descuides de connectar l'alarma, t'avisen perquè ho puguis fer encara que siguis lluny de casa. Però encara n'hi ha més, perquè tens un servei, el servei Acuda, un vigilant que guarda les claus de casa teva perquè puguis entrar-hi si te les has descuidat. Contracta ara l'alarma de Movistar Prosegur des de 9,90 € al mes durant 4 mesos sense quota d'alta i amb la instal·lació gratuïta, siguis de l'operador que siguis. Comença a gaudir ara de l'alarma, que és molt més, fins al 31 d'octubre a les botigues Movistar o trucant al 900-22-66-00.
Ramon.
Hola. Hem d'anar molt ràpid. Sí, volia fer consideracions sobre la teva persona, però les deixarem pel proper dia. Sergi Embudio, aquest matí, escoltem-lo.
Que són especialistes en com podria ser la vida en altres planetes. Ho explica la raó.
Pots tornar a repetir?
El...
Ramon Bartolí, ja tenim el tall guanyador del diàling.
RAC 1. Tots som...
Aquesta creativitat li hem de dedicar a Xavi Pérez.